al matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Sexe a la tercera edat, quin tabú. Per què no se'n parla? És que ja no hi ha? Què és el que passa que no es pot explicar? I si n'hi ha, com és? Es pateix per practicar el sexe quan ets sènior o es gaudeix? Totes aquestes preguntes i dubtes volem que ens els resolguin els nostres experts en la matèria de Parlem de Sexe. L'Ignasi Puig, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I també ens acompanya la Meritxell Poch, que ja sabeu que és terapeuta i coach de sexe i especialitzada en temes de fertilitat. Bon dia, Meritxell.
Bon dia.
A veure, a la tercera edat què passa? Ja un arriba a aquesta edat que ja no té sexe o és que sí que en té però no se'n parla?
És mentida, sí que ja s'arriba a la tercera edat amb ganes de fer sexe. Potser no seran les mateixes que tindrem quan tenim 24, 32 o 18 anys, però no pel fet de ser una persona gran, misteriosament el teu desig sexual desapareix.
Al final és adaptar-se una mica als canvis físics que tenim doncs, al fer-nos grans i també als canvis de parella, perquè moltes parelles en la criança deixen de veure's com a, bueno, com a parelles sexuals i perden l'hàbit i recuperar una altra vegada poder aquest hàbit.
Sí, que aquest és un dels grans problemes que troben moltes persones, en la qual portes tant de temps que ja fins i tot, que només us heu vist en aquest paper de pare, de mare, o fins i tot d'avi, d'àvia, que fins i tot veuràs que aquestes parelles van pel carrer i ja no es diuen pel nom. Es diuen de, mama, què estàs fent aquí? O, avi, que t'estan demanant els nets. Clar, quan ja la teva parella ja no l'estàs anomenant pel nom, sinó l'estàs posant pel rol de criança que té, això ja t'està dient quin tipus de visió estàs tenint per aquesta persona. I això, evidentment, està relegant la visió que puguis tenir quan a parella sexual.
Evidentment, això no ajuda. I si parlem de que el sexe a la tercera edat és un tabú, no sé si hi ha alguns col·lectius que encara és molt més difícil parlar. No sé, per exemple, ara penso en el món homosexual, encara doncs, costa més. O és igual?
A veure, mira, hi ha certs casos concrets en els quals i, bueno, són curiosos, no vol dir que siguin poquets, però bueno, sí que sobten bastant, en el qual doncs, una parella s'ha fet gran, un dels dos membres s'ha mort i la persona que s'ha quedat vídua resulta que en aquest moment que diu, mira, ja ho tinc tot fet a la vida, quan era jove no m'ho plantejava de fer perquè vivia en una societat en la qual això estava una miqueta vetat i resulta que ara soc gran, que ja, mira, ja ho he fet tot, ja m'ho puc tirar tot a l'esquena, ara decideixo realment sortir de l'armari i tenir una parella del meu mateix sexe. Clar, aleshores aquesta persona es troba amb aquesta recança de, primera, tabú, ets una persona gran i estàs tenint sexe, això és terrible, està molt malament a la societat. I segon tabú, per part de la família, de papa o mama, què estàs fent? No és allò de, clar, des dels fills o des dels nets tenim la costum de veure els nostres gent grans sempre en aquella mateixa imatge, de tota la vida has estat així, ara no pots canviar. I clar, que t'introdueixin un canvi tan fonamental com pot ser la teva orientació sexual pot causar molt de rebuig a la família.
I sobretot que també els veiem no només sempre igual amb l'orientació sexual, sinó que els veiem asexuals. Nosaltres, els nostres pares, els nostres avis, mai els veiem o els imaginem tenint sexe. I això també fa que, doncs, quan veritablement veiem que els nostres pares o els nostres avis doncs es queden vidus o vídues i comencen a tenir relacions amb altra gent, doncs ens sobta bastant.
S'ha de tenir en compte, per exemple, aquella figura en el qual l'avi i l'àvia, qui sigui, o el pare, mare, depèn de quina generació estiguem parlant, doncs ha trobat una nova persona amb la qual iniciar una nova relació de parella i aquella típica reacció dels fills i filles, de què vol aquesta persona, segur que ve per l'herència, segur que no se l'estima, això no és amor de veritat, i comencen a tirar aquí tots aquests grans prejudicis.
Tots aquests prejudicis que, en comptes d'ajudar, no?, que comenci doncs una nova aventura, una nova relació, que sigui feliç, no?, els últims anys de la seva vida, doncs sempre doncs acabem doncs amb els nostres
neguits
i conflictes i provocacions. Respecte doncs a les persones que quan arriba doncs a la tercera edat canvien d'orientació sexual o que comencen doncs a definir-se, hi ha una sèrie molt interessant que és Transparent, no sé si l'heu vist,
sí,
però és una oda a la llibertat sexual i que també recomano als nostres oients. El que està clar i que nosaltres portem aquí des del mes de setembre explicant és que el sexe és molt bo, i és molt bo especialment també per la nostra salut. Suposo que també té molts beneficis, no?, quan arriba doncs a la tercera edat, perquè fins i tot hi ha estudis que relacionen que ens pot servir per protegir el nostre cervell, no?, i per mantenir més activa la nostra memòria.
Sí, a nivell cardiovascular i, bueno, és com qualsevol activitat. El que passa és que, per exemple, en els canvis que es produeixen, per exemple, amb la dona en la menopàusia, tenim les dones, bueno, els nostres canvis hormonals fan que els nostres genitals s'atrofin, es quedin més fins, i sobretot deixem de segregar tant de flux. Si nosaltres seguim practicant sexe habitualment durant tota aquesta etapa, els nostres canvis seran menors i més a poc a poc. Si arribem a aquesta etapa ja tenint unes relacions sexuals molt esporàdiques en el temps, doncs aquests canvis seran molt més acusats.
Uh-huh.
Això què fa? Doncs que si tenim molta menys lubricació i uns genitals doncs més fràgils i més fins i més atrofiats, en definitiva, doncs ens produeixi més molèsties després al seguir tenint sexe.
S'ha de tenir en compte que es parla molt sovint, quan parlem de salut de la població, de l'envelliment actiu, no? Allò de s'ha de tenir una activitat física regular. Això no significa que una persona a partir de certa edat hagi de continuar, per exemple, fent escalada, fent maratons, a no ser que aquesta persona ja estigui acostumada a fer aquesta activitat. Doncs aleshores hem d'adaptar l'activitat a l'edat que tenim. Però clar, és que el sexe també és una activitat. També ha de tenir un envelliment actiu en l'activitat sexual. I com diu la Meritxell, fer-ho de manera progressiva. S'ha de tenir en compte que moltes vegades no és tant només la part dels genitals, sinó que nosaltres no és que quan tinguem sexe agafem els nostres genitals, ens els traiem, els posem al llit i nosaltres ens posem a xerrar mentre els genitals tinguin sexe. Tot el nostre cos està tenint sexe. Però qual cosa, l'estat de salut en el qual es trobi el nostre cos afectarà com tindrem sexe en aquesta edat.
I haurem d'adaptar també les pràctiques sexuals que tenim, perquè si, jo què sé, si tenim un problema de cadera, doncs potser no ens podem posar a sobre i hem d'estar baix. Vull dir, una mica doncs, depenent del nostre estat de salut i de les nostres dolències, doncs adaptarem les pràctiques sexuals al que puguem fer i al que ens sigui plaent.
Que justament és una de les pors que tenen molta gent d'edat avançada a l'hora de tenir sexe. És que em fa por perquè, com que jo pateixo del cor, vés a saber si tenint sexe m'agafarà un atac de cor per estar fent un sobreesforç. Em fa por perquè, com que tinc la pell molt dèbil, vés a saber si passarà tal cosa. Em fa por perquè, com que tinc els ossos, és a dir, i aquesta por, fa que moltes persones, en comptes d'adaptar l'activitat sexual, allò que encara poden fer, el que facin és treure-la completament.
Uh-huh. O sigui que al final també es tracta de que entenguin, no?, que també poden gaudir i que no només patiran per tenir sexe, no?, sinó que l'hauran d'adaptar a les seves circumstàncies i al seu estat físic.
Uh-huh. I a l'igual que també en la freqüència, vull dir, no és el mateix la potència sexual que té una persona jove que la potència sexual que tindrà una persona gran, ja sigui pels diferents canvis hormonals que hi ha en el nostre cos, ja sigui perquè tenim altres prioritats en la vida, és fàcil que la nostra freqüència d'activitats sexuals un cop arribem a certa edat vagi disminuint.
Uh-huh.
Perfecte, no ens hem d'obligar a tenir més activitat sexual que la que ens està demanant el nostre cos. Però una altra cosa és que si jo tinc un cert desig sexual me l'estigui acallant. I són dos vessants diferents de la mateixa situació.
Parlem d'alguns dels problemes, no?, que ara ja, Meritxell, anaves apuntant alguns, però que poden patir la gent, no?, quan es fa gran. Per exemple, el tema de la lubricació, no?, la sequedat vaginal és un dels problemes més comuns, no?, entre les dones.
Correcte, a partir dels 50 anys aproximadament, que és quan per estadística es produeix la menopàusia, doncs comencem a tenir problemes en lubricar la vagina. cosa que és molt de fàcil arreglo, perquè tenim doncs qualsevol
lubricants. Hi ha una gamma de lubricants de tot, increïbles, exacte. No? Avui dia, com funcionen, per si algú ens escolten i...
Vale, els lubricants bàsicament funcionen fent, com el seu nom indica, una capa de lubrificació es fiquen normalment o en el penis o directament dintre de la vagina i fan una capa que evita la fricció entre el penis i la vagina i així doncs fa que no hi hagi petits roces o petites inflamacions que poden causar doncs, la penetració en l'acte sexual. Uh-huh. Inclús una cosa tan fàcil com que podem trobar a qualsevol supermercat, que és l'oli de coco. L'oli de coco és un lubricant perfecte, a més el podem tenir a casa, fa una olor genial i no té cap tòxic.
És molt natural. El que sí que hem d'avisar és que hi ha diferents tipus de lubricants, en base aigua, en base silicona i en base oli. Qualsevol tipus de lubricant que sigui en base oli no és adaptat a l'utilització en preservatius de làtex, perquè l'oli, sí, l'oli de coco, l'oli d'oliva, que per exemple és un lubricant que el Mediterrani es feia servir antigament durant moltes generacions, o per exemple la vaselina, si tu l'ajuntes amb un preservatiu de làtex, allò malmetrà el preservatiu i és possible que o bé es trenqui o perdi la seva eficàcia.
Mm-hmm. Doncs això és important tenir-ho en compte, sí, també.
Sí, sí. Segurament en la menopausa no estarem patint per al tema de quedar-nos embarassades, segur, però sí que si tenim parelles esporàdiques, per al tema de les malalties de transmissió sexual, s'ha de seguir utilitzant el preservatiu.
Mm-hmm. S'ha de tenir en compte que en les últimes enquestes que s'han fet sobre hàbits de salut sexual, s'ha vist que el col·lectiu que té una... després del col·lectiu jove, l'altre que té una menor tendència a l'utilització de preservatiu en les relacions esporàdiques és la gent gran. Moltes vegades, quan se'ls ha preguntat a aquestes persones el per què, la resposta és de total, per lo que em queda de vida i per la dificultat que tinc jo en tenir sexe, com per ara haver de necessitar un preservatiu. I aquesta imatge, clar, dius, les ITS ataquen a tothom.
Jo també crec que és un tema cultural, això és una opinió més meva, que ells no han patit en el seu moment doncs, tot el tema de la SIDA i de les ETS així tan com ho hem tingut nosaltres i que ens han matxacat molt en fer servir el preservatiu i ells, en canvi, doncs, en la seva època no ho feien servir, llavors suposo que és més difícil. Doncs,
o que si portes tota la teva vida amb una parella estable, arribes a gran, us separeu, algun dels dos es queda vidu i l'altra persona torna a tenir, dius, ostres, porto tant de temps sense fer servir qualsevol mètode de protecció perquè sempre estava tenint sexe amb la meva parella que ara potser he perdut l'hàbit i n'he perdut la consciència de l'important que és.
Uh-huh. Parlem del desig sexual, no? Ja dèieu que potser doncs, la rutina, no?, acaba doncs, minvant aquestes relacions i potser fins i tot també, ara penso, la ingesta d'alguns medicaments potser doncs, fa que redueixi aquest desig sexual. Llavors suposo que és molt important el tema dels preliminars, no?
Sí, i sobretot ara que dius el tema dels medicaments, hi ha moltes persones de que no ho saben, però potser aquesta medicació que estan prenent per alguna de les seves dolències pot afectar tant a la seva libido com a la seva capacitat de tenir ereccions. Hi ha moltes vegades de que per por de parlar de sexe, perquè no en tenim l'hàbit, quan van al seu metge o metgessa de capçalera, no li pregunten. Que sisplau, que no passa res, perquè avui en dia tenim una sort amb els medicaments que existeixen que sempre hi han o quasi sempre, diferents varietats per aquell mateix efecte. Però qual cosa, si degut a aquell medicament que s'estan prenent per una cosa els està causant com un efecte secundari que és indesitjat, que preguntin a veure si hi ha alguna altra opció. I diuen, escolta, és que amb aquest medicament m'està passant això. Hi ha alguna altra alternativa que pugui prendre? I a veure si d'aquesta manera poden tenir el benefici del medicament sense l'efecte secundari.
I com sempre hem dit, el desig sexual no és només físic, sinó que també és psicològic i en aquest sentit, encara que no tinguem, doncs, si tinguem problemes d'ereccions o problemes amb el flux vaginal, doncs tenim moltes altres opcions a fer i el sexe pot ser molt, molt plaent, inclús, doncs, ja et dic, sense tenir relacions amb penetració. El desig pot ser... a vegades ens passa que el desig no és que no el tinguem, sinó que l'anul·lem per culpa o per por, com bé deia l'Ignasi, doncs, de tots aquests problemes que tenim físics en el nostre cos.
S'ha de tenir en compte això, que si jo vull posar-me en situació a l'hora de tenir sexe, no és només de... pum, arriben les 3 de la tarda, no hi ha ningú a casa, ja hem acabat de dinar, hem acabat de fer les ties de ballar, ràpid ens posem a tenir sexe, i de 0 a 100... ja passo i ja recupero aquest desig. No, aquest desig s'ha d'anar treballant. Es pot anar treballant al llarg de tot el dia, es pot anar treballant amb el tema del romanticisme, el tema de i que consti que no fem aquí equiparació del romanticisme dels mites de l'amor romàntic, però vull dir, aquesta sensació de estic cuidant l'afecte amb l'altra persona, estic fent aquests petits regals, aquestes petites flors, aquesta transmissió d'afecte en simplement doncs, donant-se petons, donant-se abraçades al llarg del dia, i això serà molt més fàcil que aleshores, al moment que una persona vulgui tenir sexe, sigui nadalat que sigui, li sigui més fàcil trobar o generar aquest desig.
També suposo que hi ha diferents tipus, no?, de problemes a l'hora de tenir ereccions. N'hi ha problemes més greus i problemes més lleus que també poden doncs, trobar altres solucions, no?
S'ha de tenir en compte que en el cas del penis, el fet que el penis pugui tenir una erecció és gràcies a que dins seu té dos feixos que se'n diuen els cossos cavernosos. Són cossos que són molt esponjosos, en els quals, quan el cos vol generar una erecció, el que fa és injectar-hi sang. S'acumula allà la sang i aquesta acumulació de sang en el penis genera aquesta erecció. Sí, jo he fet que per les meves conductes saludables, alimentàries o d'activitat, el meu cos cavernós ja no és tan esponjós, sinó que és molt més rígid, em costarà molt més tenir una erecció. Si, per exemple, he fumat, allò que diuen de que el fumar afecta a les ereccions, doncs justament passa per això, perquè el tabac, la nicotina i tots els tòxics que porta el tabac el que estan fent és ressecant aquest cos cavernós. És menys dúctil, però qualsevol cosa es podrà adaptar menys. El mateix pot passar amb els nostres hàbits de salut, o el mateix pot passar si, pel que sigui, hem deixat de tenir aquestes ereccions o hem anat deixant de tenir sexe. És a dir, és un òrgan que, si no està entrenat, li costarà una miqueta tornar-se a posar en situació. En aquests casos, si veiem que aquestes persones no poden tenir erecció, s'ha de tenir en compte. No només necessitem ereccions per tenir sexe, com deia abans la Meritxell, podem tenir sexe de moltes maneres diferents. I si algun dia no podem tenir una erecció suficient per fer una penetració, pensem quines altres activitats sexuals podem fer.
I també hem de parlar dels orgasmes. Com són els orgasmes a la tercera edat? És més difícil arribar-hi o no?
En quant a patró fisiològic, no es pot diferenciar un orgasme d'una persona que tingui 83 anys d'una persona que en tingui 18. No tenen cap mena de diferència. Una altra cosa és com ho fem, com tu deies, per arribar a aquest orgasme.
Sí, i sobretot, doncs, intentar... Tot el tema... és que és com amb totes les edats. Si nosaltres ens hem posant a sobre un patró doncs de persones asexuals, que és el que ha acostumat a passar amb la gent més gran, tenim que tenir en compte que les dones, per exemple, que podrien ser les nostres mares o les nostres àvies, habitualment se les criava com a dones per estar a casa, cuidar dels fills i no ser per res sexuals. Senzillament, doncs, al contrari, es diferenciava com amb la persona que era sexual, que era la puta, diguéssim, i la persona que era la mare dels fills, que era la santa. Llavors se les ha criat per ser santes i llavors se'ls ha, diguéssim, com limitat el tema sexual molt. El que és boníssim és que aquestes persones, un cop... es treuen, que acostuma a passar molt quan es queden vídues o quan es separen, perquè també hi ha moltes, s'està pujant molt el tema de separacions a la tercera edat, doncs quan es treuen aquest pes de sobre de començar a formar-se, perquè han de començar de zero, perquè segurament no tenen cap formació sexual ni s'han autoconegut a elles mateixes.
Però potser per això precisament comença una etapa d'expansió, no?, i de creixement.
Depèn de
quina
persona, sí.
En aquest sentit, no?
Sí. Hi ha molta gent que fa com una segona joventut en la qual doncs, comencen a sortir, comencen a experimentar, que és molt bo buscar assessorament si no es té prou coneixement i disfrutar, que bàsicament al final el que hem de fer és disfrutar del sexe o de la vida en general.
Nosaltres que som talleristes ens hi trobem moltíssim a les diferents entitats en les quals anem a treballar, que ens trobem que venen per una banda gent jove, sobretot parelles que volen aprendre noves tècniques per disfrutar més, i per altra banda trobem moltes dones soles d'edat avançada que venen per dir m'he jubilat, ja tinc tot el temps del món, ara em puc reivindicar a mi mateix després d'estar tant de temps treballant o tant de temps fent de persona cuidadora, i ara vinga a aprendre més. I generalment el que trobem són més dones soles, sí, que no pas acompanyades de les seves parelles en aquesta franja d'edat.
I quan arriba aquest moment, aquesta gent madura doncs, que no té doncs, amb qui compartir aquest sexe, què és el que els recomaneu?
Doncs mira, que una de les pitjors coses de fer-se gran és la soledat, i aquelles persones que tenen una bona xarxa social de recolzament són persones que està demostrat que acostumen a viure bastants més anys, per la qual cosa el fet de que, ostres, és que fa tant de temps que sempre m'he estat movent els mateixos cercles, la família generalment, dos o tres amics, que quan aquestes persones comencen a desaparèixer del meu entorn, perquè la gent a vegades es distància en la vida, doncs he perdut l'hàbit de conèixer persones i gent nova. De sisplau, no, socialitzem, coneguem gent nova i dins d'aquestes persones, al igual que moltes vegades a tots ens passa de, ostres, aquesta persona és una amica o una amiga ideal per sortir de festa, aquesta persona és una amiga ideal per anar a prendre un cafè, aquesta persona és genial per, per anar a veure exposicions al museu, aquesta és la persona que té la furgoneta, misteriosament sempre hi ha l'amic de la furgoneta, doncs sempre podem anar categoritzant quines coses ens desperta de fer aquella persona, i quan coneixem una persona nova pensada en aquesta persona, dintre, alguna de les activitats en les que voldria fer amb aquesta persona és tenir sexe, i aleshores pensava, bueno, pues, plantegem-ho. I el pitjor que em puguin passar és que em diguin que no.
I hi ha molts grups organitzats de gent per conèixer, per posar en contacte gent d'edat, doncs que pues això, o s'ha divorciat, o s'ha quedat vidu o vídua, i no tenen grup d'amics o volen conèixer gent per altres coses que no siguin l'amistat, doncs això, per sexe, o fins i tot per tenir una següent parella, i hi ha molts grups per conèixer gent així, i inclús també hi ha activitats d'aquestes, doncs, d'aquestes un parell de minuts parlant amb amics, persones, doncs, i llavors depèn de si t'han agradat o no, doncs pots tenir una segona cita. Bueno, ja, de fet, hi ha moltes opcions per anar coneixent gent, i si no, anar a ballar amb les amigues, que sempre hi ha discoteques, almenys a Barcelona n'hi ha una de molt famosa allà a la Gran Via, que estan dedicades a la gent gran i van homes i dones, doncs, per conèixer-se.
Justament estava pensant ara, no tinc aquí el recurs, perquè tinc un correu electrònic, el puc recuperar. Hi ha una pàgina web exclusiva per contactes sexuals entre homes d'edat avançada.
Doncs mira, és que ho estava pensant, perquè mentre anava parlant pensava, hi haurà un Tinder de gent gran o alguna xarxa així pensada per aquest col·lectiu?
Doncs, sí. Heterosexual no ho tinc molt clar.
Jo d'heterosexual sí, perquè justament em vaig trobar temps d'ençà un pacient que tenia aquesta situació i em va demanar, i vaig estar remenant recursos, fent tots els contactes, i em va dir que provin aquesta pàgina web, perquè és una pàgina web on tant nois joves que tinguen, a veure, evidentment sempre persones més grans de 18 anys, nois joves que diuen, ostres, per la meva manera de ser, m'agraden les parelles que siguin d'edat bastant avançada, fins a persones que diguessin, no, jo és que no sóc una persona gran i només vull persones del meu rang d'edat, és a dir, hi havia mescles de tot tipus, i és que no recordo, i és una pàgina web d'una associació de persones que s'han trobat en aquesta situació, de dir, ostres, som un col·lectiu de persones que tenim, doncs, més de 60 anys, resulta que, per com està construït el mercat, per dir-ho d'una manera, nosaltres quedem fora del mercat, en el qual, doncs, sembla com si ja no siguem persones que puguin ser atractives per altres persones per tenir sexe, i es van decidir de fer aquesta pàgina web, i fan quedades, i fan trobades, i sé que és una pàgina web exclusivament per homes que tenen sexe amb altres homes.
Mm-hmm. És molt interessant, perquè a més avui dia, no?, que sembla que només es parla o es prioritza de la gent jove, no?, i es donen recursos per a aquest col·lectiu, doncs que hi hagin plataformes d'aquest tipus, doncs és una molt bona notícia.
S'ha de tenir en compte que si t'hi fixes, a la nostra societat s'està penalitzant el fer-se gran, és a dir, tenim idolatrada el que és la joventut. Ui, que tens ja més de 28 anys, ja comences a sembla que allà al mercat laboral ja estàs perdent pistonada. Clar, dius, ostres, se m'està exigint una formació que trigaré potser fins als 24-26 a tenir-la, i als 28 resulta que sóc un treballador que ja sóc massa gran. Clar, què passa a sobre quan ets una persona que ja ets més d'edat avançada? Sembla que ja no siguis físicament desitjable. Dius, perdona, dius, cada època de la vida té els seus punts forts i els seus punts dèbils, i evidentment a partir de la tercera edat ja continuen tenint molts punts forts, com és per exemple la intel·ligència cristal·litzada, que són cos factors que faran que evidentment dius, ostres, potser no tindré la potència d'un noi de 18 o de 24 anys a l'hora de tenir sexe, però és que tinc tanta experiència darrere meu que aquesta experiència fa que sigui un amant increïblement desitjable, però clar, com si la gent només em jutja pel meu físic, doncs no podrà veure aquestes grans capacitats que tinc.
I també hem de dir que avui en dia, arribar als 65 anys, la gent és activa, és físicament jove, molta gent abans poder arribar als 65 anys ja eres una persona veritablement gran, però avui en dia doncs no ho sembles, hi ha molta gent que va al gimnàs diàriament, vull dir, gent que es manté molt activa.
Que es mantenen en plena forma, aquest envelliment actiu que deia, tan interessant i tan important, i que millor manera, doncs, que gaudir plenament del sexe. Parlem també de les joguines, no?, perquè suposo que també, doncs, és un sector que també és molt interessant, perquè potser poden trobar, doncs, vibradors i també, doncs, fins i tot joguines que els poden ajudar, doncs, a mantenir, penso en les dones, doncs, enfortir també, doncs, els músculs i tot.
El sol pèlvic.
Sí, per al sol pèlvic hi ha diverses joguines que funcionen molt bé. Les més típiques són els ous per fer els exercicis de Kegel, que es poden trobar fins i tot a la farmàcia. I sobretot pel que dèiem abans doncs, de les ereccions i tot això, si volem penetració i no podem tenir erecció, podem tenir un munt de joguines sexuals de diferents mides, amb vibració, sense vibració, amb diferents colors, diferents formes que ens estimulin certes parts o altres, i podem fer gràcies a això doncs, gaudir d'un sexe molt plaent.
En aquest cas sí que m'agradaria dir que hi ha molts homes d'edat avançada que, degut a aquests problemes que hem anat mencionant d'erecció, acostumen a utilitzar el que en diuen els cock rings o anells estranguladors. Mm. És una petita anella que tant pot ser d'un material elàstic com és el cautxú, o hi ha alguns que són una miqueta més rígids, que es posen a la base del penis i el que fan és estrangular una miqueta el penis. D'aquesta manera el que fa és que aquesta sang que ha entrat li dificulten la sortida i aleshores si s'acumula més sang, com dèiem abans, s'aguanta millor l'erecció. Si us plau, aneu amb cuidado perquè un mal ús dels cock rings pot ser perjudicial, és a dir, si els fem servir, fa'ls servir amb cura i, com sempre, a mi m'agrada dir que si tenim un llibreter de confiança, que és aquella persona que ens coneix i ens sap aconsellar llibres, sempre és bo tenir un propietari de sex shop de confiança que ens sàpiga recomanar i conegui bé quin és el producte que està fent servir, que ens pugui dir els pros i els contres i ens sàpiga dir aquest producte és el millor per vostè i faci servir d'aquesta manera i no d'aquella altra. Uh-huh.
Doncs per això és tan important, com sempre, buscar assessorament, com fem nosaltres sempre tots els dilluns aquí, amb aquests formadors que ens posen al dia, i avui, doncs, trencant mites, parlant del sexe a la tercera edat. Que vagi molt bé, Ignasi i Meritxell.
Moltes gràcies.
A tu.